L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 12 de maig i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més, com sempre, repassem l'actualitat de la jornada. Comencem a ritme de titulars. Cada any es detecten 4.000 nou casos de càncer a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un centenar d'experts es reuniran a finals d'aquesta setmana en un congrés que acollirà la ciutat de Reus. La marca Ebre Biosfera es presenta als empresaris del Montsià. El Consell Comarcal presenta la marca als sectors turístic i agroalimentari en una jornada prevista per dilluns que ve, 18 de maig. I a l'Ametlla, les empreses municipals passen l'examen del 2014 amb bona nota. Els resultats de les auditories del passat exercici mostren que ambdues empreses han obtingut una opinió favorable. La cooperativa de l'Aldea arriba a un acord amb el grup lleidatà Actel per a la venda de la seva producció. I els fabricants també arriben a un acord, en este cas amb el sindicat Unió de Pagesos, i es comprometen a adequar la maquinària agrària perquè pugui passar la ITB. El síndic de Greuges de Catalunya presenta l'informe d'activitat referit a l'any 2014. El projecte Castor va concentrar la tercera part de les queixes rebudes pel síndic el passat any a la demarcació de Tarragona. I el proper cap de setmana, Amposta es disputarà el campionat d'Espanya de tir, un campionat que per primer cop en la història es disputa en terres catalanes. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions relacionades amb la salut i més concretament fent-nos en ressò d'aquesta tendència creixent de casos de càncer a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en les últimes dècades. Si als 80 es donaven 1.600 casos nous a l'any, ara la xifra de malalts ha crescut fins als 4.000 casos nous detectats cada any. Els experts atribueixen aquest fort augment a tres raons: una major població, més envelliment d'aquesta i la persistència de factors de risc, com ara el tabac o l'obesitat. A partir d'aquí, s'extrapola que un de cada dos homes patirà un càncer i en els casos de les dones la proporció és d'una de cada tres. Són dades que s'han donat a conèixer ahir dilluns mateix a Reus, en el marc de la presentació d'una jornada anual que reunirà 150 professionals de tot Europa els propers dies 14 i 15 de maig. Fira Reus, concretament, serà l'instal·lació que acollirà aquest proper cap de setmana la quarantena reunió del grup per epidemiologia i l'enregistrament del càncer en els països de llengua llatina. Aquest grup reuneix professionals dels registres de càncer a països europeus, però també del nord d'Àfrica i de Llatinoamèrica. El congrés se celebra de manera rotativa entre els països membres del grup i enguany té lloc a Reus. L'organització local del congrés està a càrrec de la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, institució responsable del Registre de Càncer de Tarragona, que ja té un funcionament de més de 30 anys, és el tercer més antic de l'estat espanyol i també el més antic de Catalunya. Amb un total de 37 comunicacions orals, aquest serà l'any en el qual es presentaran més treballs, un total de 9. Per exemple, per primer cop es presentaran treballs vinculats a la geografia, en concret uns mapes del càncer al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que s'editaran posteriorment en uns mesos. El doctor Jaume Galceran, director de la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer, FUNCA, relaciona l'augment de casos del càncer amb el ritme de vida en els països més desenvolupats i que segueixen un patró. L'escoltem.
El que sí que veiem és que estem agafant un patró cada vegada més de país industrialitzat. I això vol dir tenim cada vegada més càncer de còlon, per exemple, que està molt associat amb un tipus de vida que estem portant i la dieta també hi té molt de pes. El càncer d'estómac, per exemple, està baixant, però està baixant aquí a molts països. El càncer de mama ha pujat, de fet, fa uns anys teníem una incidència molt més baixa que el nord d'Europa, i ara ens estem acostant molt i ha estat pujant durant aquestes últimes 3 dècades. Hi ha uns canvis, no? El càncer de pròstata també està pujant perquè està també lligat, doncs, a factors dietètics, obesitat, etc. O sigui, estem agafant un patró cada vegada més de país... A mi no m'agrada dir desenvolupat, perquè el desenvolupament es pot interpretar de moltes maneres, no? Més industrialitzat. No?
El doctor Galzeran revelava també que els casos de càncer a la demarcació de Tarragona no han parat de créixer des dels anys 80.
I el que sabem és que el càncer, des de l'any 80, que és des que tenim dades fiables, no, en global no ha parat d'augmentar. No ha parat d'augmentar, però per 3 raons. Primera, perquè la població ha anat en augment i, per tant, si hi ha més població hi ha més càncer, lògicament. En segon lloc, perquè la població ha envellit. La piràmide de població actual no és la mateixa que la de fa anys i, per tant, com que el càncer és una malaltia relacionada amb l'edat, com més edat, més possibilitat de càncer, doncs llavors, només per aquest fet, encara que n'hi hagués augmentat la població, tindria més càncer. I en tercer lloc, pels factors de risc, és a dir, per totes les causes que provoquen càncer, és a dir, el tabac, el mètode, la contaminació, la manera de viure, la dieta, l'obesitat, la manca d'exercici físic, etc. etc. No? Tots aquests factors de risc, doncs, sobretot el tabac, han canviat, al llarg del temps van canviant i ha provocat que des de l'any 80, que teníem aproximadament 1.600 nous casos a l'any, doncs ara en tenim 4.000 cada any a la província de Tarragona, sense tenir en compte, aquí no comptem el càncer de la pell, que és el més freqüent, però que pràcticament es curen tots i que no, i que molts registres ja ni el registre, no? Diguéssim, ni el comptabilitzen. Per tant, de 1.600 a l'any a 4.000 a l'any, amb més o menys 30 anys, 30 i pocs anys, però hi ha 3 causes grans, l'augment de població, l'envelliment i els factors de risc.
Escoltàvem les paraules del doctor Galzeran. Alguns càncers van a més, com ara el de colon, el de mama o el de pròstata, i d'altres en remeten, com és el cas del d'estómac, una tònica compartida en els països desenvolupats o industrialitzats, tal i com ell afirmava. Pel que fa a la relació de supervivència en els pacients afectats, segons el càncer, el de pàncreas es manté com un dels més agressius i, des de fa 20 anys, només viuen un 4 o un 5% dels pacients en els 5 anys de malaltia. Amb el de mama, el percentatge ha millorat notablement, del 65 al 85% de supervivència en la primera etapa del càncer. Galzeran afegia també que amb el pas dels anys també ha evolucionat molt la metodologia de les estadístiques, avui en dia molt més complexes, així com també l'efectivitat de les teràpies.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La marca Ebre Biosfera es presenta als empresaris de la comarca del Montsià. El Consell Comarcal presenta aquesta marca, Reserva de la Biosfera, als sectors turístic i agroalimentari. Ho farà concretament en una jornada que es durà a terme a la seu del Consell Comarcal a Amposta el proper dilluns, dia 18 de maig, una jornada que ha estat dividida en 2 parts, tal com ens explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
L'ENS Comarcal del Montsià ha organitzat una jornada per tal de donar a conèixer als empresaris dels sectors turístic i agroalimentari de la comarca la marca Ebre Biosfera i el seu procediment d'adhesió. La jornada tindrà lloc el dilluns 18 de maig a la sala Emili Vives del Consell Comarcal i ha estat dividida en 2 parts. Una primera, dirigida al sector agroalimentari, es farà entre les 9 i les 12 del matí. La segona, per la tarda, entre les 4 i les 7, estarà dirigida al sector turístic. En les 2 sessions, tal com explicava Eduard Roldán, responsable de l'àrea de promoció econòmica de Santa Bàrbara, s'analitzaran i explicaran els requisits que cal complir la documentació l'adaptació necessària per adherir-se a la marca Ebre Biosfera.
El que fem és coordinar tres projectes i el que fem és englobar-ho de manera que tinguéssim més proximitat la gent de Santa Bàrbara, també la gent dels pobles de la nostra vora. És el projecte de la reserva de la biosfera, que he sentit parlar molt de les Terres de l'Ebre, no? I bueno, des del Consell Comarcal s'està implicant a les empreses de certs sectors que puguen estar integrades en el que és tindre la marca Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre, que a nivell empresarial, a nivell de màrqueting, és importantíssim. No? El projecte lo desenvolupa des del Consell Comarcal del Montsià mitjançant el COPATE, i simplement és que convoca, el que més que res anunciem aquí, que convoca per al proper dilluns 18 de maig dues convocatòries per a empreses de diferents sectors interessades en poder tindre la marca Reserva Biosfera.
Roldán destacava que l'adhesió a la marca Ebre Biosfera pot suposar un valor afegit per a les empreses del territori i esdevenir, de fet, una icona de qualitat i de feina ben feta.
El fet de tindre aquesta marca significa que a nivell publicitari, a nivell de màrqueting, a nivell de promoció, doncs sempre sigui un punt més. No tampoc el que diem sempre, no hem d'esperar, i això és el que sempre des de la part de promoció econòmica, les marxentes sempre diem, no s'ha d'esperar que els clients te caiguen del cel, sinó que tu has d'intentar fer-ho. I això és una manera de dir, nosaltres us posem a l'abast aquesta marca i que vosaltres la pugueu aprofitar, però que després, entre cometes, vulgarment, vos espavileu, no?
Per poder disposar de la marca Ebre Biosfera caldrà complir una sèrie de normatives. En el cas dels olis, un dels referents econòmics del nostre poble, Roldán, explicava que, per exemple, hauran de ser olis verges, envasats amb recipients apropiats i una capacitat concreta. En el cas del sector turístic, destacava que s'exigeix que els establiments estiguin oberts un mínim de 7 mesos a l'any. També que han d'utilitzar contenidors selectius de brossa o que l'activitat no pot tenir impacte sobre el medi.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a l'Ametlla. Les empreses municipals passen l'examen del 2014 amb bona nota. Els resultats de les auditories de l'exercici del 2014 mostren que ambdues empreses han obtingut una opinió favorable. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Les empreses municipals passen l'examen de les auditories del 2014 amb bona nota. Un cop tancat l'exercici 2014, des del Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es van sol·licitar les corresponents auditories a les empreses públiques de la Cala Gestió i la Cala Serveis Municipals per part de l'empresa auditora Euroaudit Auditories. Els resultats mostren que ambdues empreses han obtingut una opinió favorable, és a dir, els estats financers a 31 de desembre del 2014 expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats de l'exercici. Pel que fa a la Cala Gestió, ha obtingut un resultat positiu després d'impostos de 487.340 euros aproximadament que repercutiran al patrimoni de l'entitat. Destacar que durant l'exercici s'ha reduït el deute amb els proveïdors amb 3 milions d'euros respecte al tancament de l'exercici del 2013, fet que ha permès millorar el fons de maniobra que es situa en els 19 milions positius a finals de l'exercici 2014. D'altra banda, des de la Cala Serveis també s'ha obtingut un resultat negatiu de 15.941 amb 10 euros a causa principalment del no reintegrament de la taxa turística del quart trimestre del 2014, que segons fonts del Departament de Turisme de la Generalitat ascendeix a un import de 20.000 euros. Per tant, la societat ha complert amb el pressupost. En aquest cas, el fons de maniobra es manté respecte a l'exercici anterior i, per tant, es situa amb més de 162.620 euros a finals de l'exercici 2014. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Aquestes empreses municipals, queda clar que han tingut una molt bona nota el 2014. També volem deixar constància que aquestes auditories han estat demanades a petició dels serveis d'intervenció de l'Ajuntament i, per tant, des de l'equip de govern encara ens plau molt més veure que els resultats són molt positius i, per tant, hem fet molt bona feina i que s'ha de seguir per aquest camí.
Per tant, agafant les paraules de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, des de l'Ajuntament es valora molt positivament els resultats que reflecteixen aquests informes de l'auditoria de l'exercici 2014.
Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Reviu l'Amposta de principis del segle XX amb musicals, cabaret, varietés, jotes, circ, mercat d'artesans i música. Ah, i la gastronomia de l'època. 15, 16 i 17 de maig, una festa singular, la festa del mercat a la plaça d'Amposta. I per celebrar els 100 anys de la primera pedra del pont penjant, no et perdis el gran espectacle del diumenge, dia 17, a la nit.
Informatiu Emute.
Seguim ara fixant-nos en una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, una informació segons la qual la cooperativa agrícola de l'Aldea ha arribat a un acord amb el grup Actel, cooperativa lleidatana de segon grau, perquè aquesta adquirisca i comercialitza la seva producció d'horta. Segons detalla la presidenta de la cooperativa, Montse Llosa, aquest acord aporta liquiditat a l'entitat i també confiança per a proveïdors i compradors, tot assenyalant la important cartera de clients de què disposa el grup lleidatana. Així, ara es vol atreure l'interès de més pagesos perquè hi porten la seva producció, augmentar els quilos comercialitzats i fer així rendible les instal·lacions de la cooperativa de l'Aldea, immersa, recordem, en un procés de concurs de creditors. Segons va destacar Montse Llosa, l'acord inclou que Actel pugui finançar les collites als pagesos de manera que tinguin la possibilitat d'incrementar les seves produccions. A més, s'ofereix al grup la possibilitat d'emprar les instal·lacions buides de la cooperativa aldeana per tal de fer la transformació i empaquetat de productes de l'horta. Enguany serà un any d'adaptació i l'objectiu és anar incrementant la producció i incorporar al conreu d'horta nous camps de la zona, comentava Llosa. El Departament d'Agricultura va posar en contacte les dues entitats per tal de facilitar l'acord que finalment s'ha acabat produint. Amb tot, des de la Junta Rectora de la Cooperativa de l'Aldea lamenten que l'administració no hagi donat resposta a una altra demanda de l'entitat i no els hagi ofert un aval. I és que, segons comentava Montse Llosa, només se'ls ofereix una línia d'ajuts genèrica adreçada al conjunt de cooperatives, tot remarcant que el que al seu parer és un nou oblit de l'administració respecte al territori de les Terres de l'Ebre, lamentava Montse Llosa, devem ser ciutadans de segona classe. La cooperativa de l'Aldea produeix tot tipus de verdura i hortalisses, des d'enciams i escaroles a col i coliflor. En aquesta època comercialitza coliflor de primavera i les últimes carxofes. Actel i la cooperativa han convocat una reunió per en aquest dijous a les 10 del matí a la seu de l'entitat per donar a conèixer als pagesos, creditors i veïns de l'Aldea els termes de l'acord assolit. L'acte comptarà també amb la presència de presidents, membres del Consell Rector i directors generals de les cooperatives de l'Aldea i del grup Actel. Cal recordar també que dimecres, dia 27 de maig, s'acaba el termini per sol·licitar l'adhesió dels creditors al conveni que ha proposat l'entitat per tornar el deute de 6,2 milions d'euros. Dijous a la tarda, els afectats podran ja signar. L'entitat requereix assolir un 65% del capital davant la possibilitat de la liquidació i de perdre-ho tot, cal optar, diuen, per la via proposada del concurs de creditors i intentar tirar endavant l'entitat, tenint en compte l'oportunitat que ara s'obri amb Actel, deia la presidenta. Es proposen dues alternatives. La primera planteja fer front als pagaments de manera més breu però amb una quitança i la segona, per la qual aposta la Junta Rectora, no planteja quitances però allarga el procés uns 10 anys. La Junta Rectora precisa que l'adhesió al conveni requerirà una signatura davant de notari. Entre els creditors destaca la mateixa Bankia i els més de 300 impositors que tenen entrampats 4,6 milions d'euros. I sense abandonar les qüestions que afecten la pagesia, mos fixem avui també en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual l'Unió de Pagesos ha aconseguit un preacord amb l'Associació Estatal de Maquinària Agropecuària, Forestal i Espais Verds, ANSEMAT, per aturar i resoldre els presumptes enganys per part de concessionaris i fabricants de maquinària agrària i forestal que van vendre des de l'any 1981. Vehicles sense frens de servei del conjunt tractor remolc per a remolcs de més de 3.000 quilos de massa màxima autoritzada, tot i que era obligatori des de l'any 1981. El preacord suposa, per part dels concessionaris i fabricants, assumir els costos derivats d'adequar la maquinària afectada per aquests presumptes enganys denunciats pel sindicat pel que fa als frens de servei, d'acord amb la corresponent homologació. Recordem, Unió de Pagesos va denunciar ara fa un mes que concessionaris i fabricants havien estat venent i lliurant maquinària agrícola i fitxes tècniques que no es corresponien amb l'homologació en els flens d'aquestes màquines i que, per tant, en no complir la normativa no eren aptes per circular quan passaven la Inspecció Tècnica de Vehicles, la ITV. Unió de Pagesos reclama la implicació de les administracions estatal i catalana per fer possible un desplegament ordenat d'aquest preacord i del servei d'ITV prestat mitjançant serveis mòbils d'inspecció, ja que els vehicles es poden trobar amb un període de dificultats per circular fins que poden tornar a accedir al servei mòbil d'inspecció. El sindicat va posar en marxa l'abril passat la campanya Prou d'enganys en maquinària. Volem solucions per a la pagesia per exigir la reparació dels presumptes actes d'engany dels concessionaris de maquinària agrària i forestal i, subsidiàriament, els fabricants.
Raimon en concert, divendres 15 de maig a les 8:30 de la tarda al Centre Cívic d'Alcanar. Venda anticipada, 8 euros. A la Cafe, La Volta, Fort de Marià i Oficina de Turisme de les Cases. A taquilla, 10 euros. La nit i el jorn quan... Raimon en concert, divendres 15 de maig, dins de les festes d'Alcanar. Mon cor
sospira. L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant del projecte Castor, que l'any passat va generar un total de 500 queixes al Síndic de Greuges de Catalunya, una tercera part de les 1.559 queixes que el síndic va registrar a la demarcació de Tarragona. A més, i segons en recordava el síndic en Rafael Ribó, aquest divendres des de Tarragona la institució va tramitar una investigació d'ofici entorn del projecte de magatzem de gas, en un principi amb motiu dels moviments sísmics i posteriorment, i a instàncies de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, sobre la rescissió de la concessió del projecte i el pagament de la indemnització a l'empresa concessionària per part dels usuaris. L'Ajuntament del Vendrell, amb 57 queixes, és l'administració que va generar més disconformitat. El passat divendres, com dèiem, el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, presentava aquestes dades a l'informe al Parlament 2014 en un acte celebrat a Tarragona. En total, el síndic va tramitar l'any passat, com dèiem, 1.559 queixes procedents de la demarcació, que representen el 16% del total del conjunt de Catalunya. Aquesta xifra indica les queixes que es van investigar l'any 2014 amb independència de l'any d'obertura, mentre que el nombre de queixes iniciades específicament el 2014 van ser de 1.155. El 2014, en relació amb l'any 2013, tant les queixes tramitades com les iniciades van augmentar. Per localitats, les que van registrar més queixes noves el 2014 van ser Alcanar, 393, relacionades pràcticament totes elles amb el projecte Castor, Tarragona, 120 i el Vendrell, 69. L'àmbit del medi ambient va ser el més prolífic, concretament i evidentment el projecte Castor, que va generar 5 centenars de queixes, seguit del de l'administració pública amb 239 i el de polítiques socials amb 237. Pel que fa a les 826 consultes, destaquen que 224 es van referir a polítiques socials. Per iniciativa pròpia, el síndic en va tramitar també 16 actuacions d'ofici. D'aquestes, una de les més destacades va ser la investigació a l'entorn del projecte del magatzem de gas Castor, iniciada en un principi amb motiu dels moviments sísmics, amb posterioritat i arran de la queixa formulada per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, el síndic va centrar la investigació en la rescissió de la concessió del projecte i el pagament de la indemnització a l'empresa concessionària per part dels usuaris. També es va dur a terme una investigació davant les demandes de les organitzacions ecologistes d'aturar les prospeccions petrolíferes actuals i futures que afecten el Mediterrani. Rafael Ribó va aprofitar també la visita a Tarragona per explicar, en el marc d'una jornada sobre transparència i bon govern, la nova competència del síndic com a garant de la llei de transparència, amb l'encàrrec d'elaborar un informe anual sobre el compliment que en fan les administracions. Sobre aquest tema, destacava una queixa per la manca de resposta de l'Ajuntament de Tortosa a una sol·licitud d'accés a unes actes de reunions. El síndic va demanar al consistori de la capital del Baix Ebre que doni resposta a l'escrit del promotor. En el conjunt de l'any passat, el síndic va visitar un total de 12 localitats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per recollir queixes. D'aquí es van desprendre un total de 133 queixes i 66 consultes. Les poblacions visitades l'any 2014 van ser Amposta, Cunit, Valls, Riudoms, Tarragona, Móra la Nova, Torredembarra, El Vendrell, Vilaseca, Cambrils, Tortosa i Reus.
Primera ruta tapes a l'Aldea, del 8 al 10 de maig i del 15 al 17 de maig. Beguda més tapa, 2,50 €. Les podràs trobar a Bar Espanyol, Pizzeria Les Xiques, Bar Societat, Burger Brothers, Bar Bacus, Bar Rallar i Bar Pòdium. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Turisme.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I el recorregut informatiu del dia avui el tanquem a Amposta. La capital del Montsià el proper cap de setmana acollirà la disputa del Campionat d'Espanya de Tir, un campionat que per primer cop en la història es disputa en terres catalanes. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Les instal·lacions del Club de Tir Montsià d'Amposta acolliran aquest cap de setmana, els dies 15 al 17 de maig, el Campionat Estatal de Tir de Carabina F-Class. És la primera vegada que en els seus 30 anys d'història el Club Ampostí té l'oportunitat d'organitzar un campionat a nivell estatal en aquesta modalitat que cada vegada té més seguidors. De fet, és la primera vegada que aquest Campionat d'Espanya arriba a Catalunya. Així ens ho explicava el dos vegades campió de Catalunya, Ricard Arquero.
Per al Club Montsià és un orgull molt gran poder fer el Campionat d'Espanya, les nostres instal·lacions, i aquest campionat sempre s'ha fet a la ciutat de Granada i actualment serà la primera vegada que es aconsegueix portar a les terres catalanes un campionat d'aquest tipus.
El campionat de carabina F-Class d'aquest cap de setmana tindrà lloc en la modalitat Topen, en l'arma que pot pesar màxim 9 quilos, i també la modalitat Restricter, en la que es poden superar els 6,5 quilos. Seran més de 90 tiradors d'arreu de l'estat espanyol els que participaran en aquest campionat d'Espanya F-Class.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui situació meteorològica tranquil·la, amb previsió d'unes temperatures que han de tornar a pujar. Vegin les imatges del Meteosat que ens mostren aquesta situació de vents al sud-oest que estem tenint aquests dies i que són els vents més càlids possibles, són els que faran disparar els termòmetres. Avui encara es poden moderar una miqueta. Serà entre demà i dijous quan creiem que es dispararan. Hi haurà valors més elevats, sobretot a les comarques de l'interior. No tant a la costa, on hi haurà vents de marinada, i això farà que se suavitzin els termòmetres. Avui també destaquem alguns bancs de núvols baixos de boira que s'han tornat a formar a la Costa Brava i gairebé no es veuen, però també són aquí, cap a la zona del Delta, a l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, en forma de boires, núvols baixos, que en alguns casos també arriben a reduir la visibilitat. Avui, però, en conjunt, s'espera un dia assolellat amb temperatures que fins i tot poden ser una mica més altes al migdia. A la tarda, esperem també un temps esplèndid, assolellat a tot arreu, quatre nuvolades sense més conseqüències al Pirineu, i les temperatures, fixen-se a la costa, entre els 24, 25, 26 graus, i a l'interior poden passar dels 30, 32 graus amb certa facilitat als llocs més càlids del país. Farà sol també al País Valencià, pujaran les temperatures no tant a la costa, perquè hi haurà vent de mar cap a terra, i el mateix passarà a la zona de l'arxipèlag Balear, amb possibilitat que es formi algun banc de núvols baixos o de boires, també al voltant de les illes. Demà dimecres encara pugen més les temperatures, poden créixer alguns núvols al Pirineu. Creiem que els ruixats seran una mica més freqüents el dijous, fruit de la mateixa calor, i divendres sí que arriben també alguns ruixats al Pirineu, comarques del nord-est, i sobretot destacarem una baixada important de les temperatures que farà que els termòmetres torni a situar-se a valors normals per l'època de l'any.
I com és habitual, cada dia amb la previsió del temps arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts, 12 de maig, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Moter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Moter.